a Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
La setmana passada ens despertàvem amb la notícia que datava l'edat d'aquesta mandíbula de Neandertal, d'aquesta mandíbula de Sitges. S'ha pogut seqüenciar part de l'ADN i es pot certificar que aquest fòssil té 52.300 anys d'antiguitat. Els arqueòlegs Montserrat Sanz i Joan Daura van trobar la mandíbula de Sitges l'any 2005 a l'arxiu històric. La resta, que procedia de les excavacions que havia dut a terme mossèn Santiago Casanova als anys 50, és, com els dèiem, un fòssil amb 52.300 anys d'antiguitat. Hem anat a rescatar una conversa molt interessant que vàrem mantenir amb Joan Dauri i Montserrat Sanz, els dos arqueòlegs, investigadors del Seminari d'Estudis i Recerques Prehistòriques de la Universitat de Barcelona, i en la mateixa conversa intervé en Xavier Miret, el director de l'Arxiu Històric de Sitges. Aquesta troballa que va ser presentada al Cosmocaixa de Barcelona, una roda de premsa, vull dir, amb un interès veritablement important, com els anys s'han encarregat de demostrar, perquè amb aquesta datació encara es pot assenyalar més bé la importància d'aquesta troballa, perquè en el seu moment no es tenia ni clar que es pogués arribar a datar. Doncs finalment, sí, 52.300 anys. Joan Daura, Montserrat Sanz i Xavier Miret, un mes de maig, un 10 de maig de l'any 2005.
Doncs la veritat és que no t'ho esperes. Sobretot, bueno, nosaltres quan ens vam dirigir a l'arxiu històric de Sitges, tampoc veníem a consultar peces arqueològiques, veníem a consultar el fons bibliogràfic de l'arxiu, i en Xavier Miret doncs ens va comentar de l'existència d'aquest fons paleontològic que mossèn Santiago Casanovas havia entregat en aquest arxiu. I bueno, doncs, quan vam començar a mirar el fons, primer de tot ens va sorprendre doncs, els materials que hi havia de les coves de Sitges. Nosaltres coneixíem aquest jaciment, però els materials que hi havia a l'arxiu eren fenomenals, eren fantàstics. I bueno, ja va ser excepcional quan vam trobar aquesta mandíbula.
O sigui que veritablement ha estat una troballa, pel fet que gairebé ha estat, no diguem que fruit de la casualitat, però en principi aquesta no era la intenció primordial de vosaltres quan veu arribar a l'arxiu, el que poguéssiu trobar-vos això, no?
No, doncs això, nosaltres anàvem a buscar bibliografia i hem sortit doncs, amb una mandíbula de Neandertal.
Comencem pel començament i perquè tots ens quedi ben clar. Situem els Neandertals, situem l'home de Neandertal, la història de la humanitat, on, quan i de quina manera?
Bueno, doncs l'home de Neandertal més o menys va viure entre uns 150.000 i uns 30.000 anys a el que és Europa. A Catalunya doncs, hi ha diversos jaciments d'aquesta època, però són jaciments en els quals l'home de Neandertal hi feia vida, és a dir, que trobem indústria lítica, trobem restes d'animals que ell mateix havia consumit, però doncs, fins al moment no s'havia trobat restes humanes d'aquests homes que vivien a Catalunya, excepte, doncs, per exemple, doncs, la mandíbula de Banyoles, que es va trobar doncs, en una pedrera a finals del segle XIX, i aquesta mandíbula sí que va ser trobada doncs, de forma aïllada, no? I una altra resta Neandertal que hi havia a Catalunya era la dent de la cova de Mollet, que aquesta sí que va ser trobada doncs, en una excavació arqueològica. El que passa que, clar, és només una peça dentària. Se sap que potser té més de 100.000 anys, però clar, totes aquestes restes són, tant la mandíbula de Banyoles és una troballa aïllada i la dent de Mollet és una dent tan petita que no permet tampoc de fer-ne un estudi molt exhaustiu. Doncs clar, eren unes poques restes que teníem dels Neandertals, no? Que doncs, és una mica es contradiu, no, amb la majoria de molts jaciments d'aquesta època Neandertals. Llavors doncs, aquesta mandíbula una mica doncs, ens donarà a conèixer doncs, com era l'home de Neandertal, quines característiques físiques tenia i doncs, podem constatar doncs, que vivia doncs, a la zona del Garraf.
Perquè fins avui quan es parla de les característiques físiques de l'home de Neandertal se'l pot diguem-ne, definir d'alguna manera, dibuixar d'alguna manera?
Doncs la veritat és que sí, que de les dades que tenim i per exemple a partir d'aquesta mandíbula podem saber que l'home de Neandertal, una de les diferències potser més característiques de la seva cara era l'absència de mentó. L'aparència del mentó doncs, és una característica pròpia de la nostra espècie, de l'home sapiens. Un dels altres trets és que l'home de Neandertal tenia un nas molt ample, ja que estava acostumat a viure en uns ambients molt més freds que els que vivim nosaltres avui dia. I això li permetia doncs, escalfar-se molt més tot el que és la zona respiratòria. A més, també tenia tot un aparell mastegador i una musculatura molt més desenvolupada, és a dir, una estructura general de l'esquelet molt més robusta que nosaltres.
És a dir, diguem-ne, com el que correspondria a un home, diguem-ne, que feia una determinada labor més dura que la que podem fer en l'actualitat, no? Uns treballs o una forma de vida més dura que podem tenir en l'actualitat.
Sí, però no per això l'home de Neandertal tenia unes... O sigui, era físicament, doncs sí, podria correspondre a un perfil així. Mm-hmm. Per exemple, la mandíbula de les coves de Sitges és una mandíbula que és molt més robusta que la nostra i molt més desenvolupada, però nosaltres pensem que pot correspondre doncs, a un individu dins del seu grup bastant gràcil, però és molt més, o sigui, aquesta mandíbula és molt més gruixuda que qualsevol home fort de la nostra espècie. És a dir,
entesos.
Que els neandertals serien, tot aquest aparell estaria molt més desenvolupat.
Vivien a tot arreu, en determinades zones de Catalunya, es pot establir també més o menys...
Una de les zones més interessants per estudiar els neandertals és sobretot la costa mediterrània. No vol dir que la resta de la península no, que n'hi hagin, que sí que és veritat que n'hi han, però és molt freqüent a la zona mediterrània haver trobat restes de neandertals. I aquesta mandíbula precisament omple un buit existent que hi havia que existia entre el nord de Catalunya i el País Valencià. Hi ha restes de neandertals, per exemple, a Gibraltar, ni en Almeria, ni en Múrcia, ni en el País Valencià. I a Catalunya doncs, només tenim aquesta resta a Girona, molt a prop de Banyoles. Doncs tota aquesta zona és molt interessant per l'habitat dels neandertals.
És a dir, podia haver unes certes suposicions, unes certes hipòtesis, però això confirma, per dir-ho d'alguna forma, també que en aquesta zona de la Mediterrània també havien viscut els neandertals, entre altres coses.
De fet, a la mateixa cova del Gegant es va trobar indústria lítica feta per l'home de Neandertal, és a dir, que sabíem que hi havia anat, hi havia una seixantena de peces, sabíem que havia estat, i a més doncs, en altres jaciments del Garraf també s'han trobat indústria lítica feta per aquest home, no? És a dir, que sabíem que hi havia passat, no? El que no teníem, diguem, era la persona que havia fet aquestes peces.
Entesos,
no?
Perquè què singularitza aquesta mandíbula, aquesta peça, respecte al que s'ha trobat? És a dir, deixant de banda, ara per començar aquesta constatació, que aquí hi havia hagut presència de neandertals, quin buit més omple aquesta mandíbula respecte a les troballes existents fins avui?
Bueno, sobretot és això que certifica doncs, que... Bueno, una mica doncs, el que planteja és com va arribar aquesta mandíbula a la cova, no? És a dir, nosaltres hem trobat aquesta resta, però per què no en trobem més, no? Perquè als jaciments d'aquesta època no se'n troben massa restes humanes, no? Bé, és una pregunta que no té massa resposta, però, per exemple, doncs, amb la mandíbula que hem trobat aquí a les coves, nosaltres apuntem una hipòtesi, i és que la majoria de fauna que trobem nosaltres a la cova i que va recollir Mossèn Santiago Casanova són portades per carnívors. És a dir, a la cova hi van viure hienes i altres animals de la mateixa mida que es caracteritzen doncs, per portar les seves preses a la cavitat. Llavors el que fan doncs, és recollir les restes d'animals que es deixen als lleons o animals doncs, dins del món animal més importants o més jeràrquics. No?
Llavors, les hienes... Tant a Rentamar, Montse, podríem parlar de lleons o d'animals carnívors d'aquesta...
Bueno, pensem que el nivell del mar estava molt més reculat.
D'acord.
És a dir, en èpoques
fredes... Ho pregunto
fredes,
perquè per marxar d'aquesta imatge que tenim ara del mar, de la cova, etcètera, estem parlant, òbviament, de fa com a mínim 40.000 anys enrere...
És a dir, el nivell del mar estaria molt més reculat, ja que en èpoques glacials el que provoca doncs, és que el mar reculi i segurament davant de la cova hi havia doncs, un gran espai obert, com així indica doncs, la fauna que hem trobat, dels que destaca, per exemple, les restes de cavalls. Els cavalls viuen en grans planes o grans obertures, no? I inclús doncs, els bòvids i aquests animals tan grans no els trobaràs tant en una zona forestal o muntanyosa, sinó que els trobaràs en espais més oberts.
D'acord. O sigui que allò era un cau de hienes, o podia haver estat?
Sí, segurament havia estat un cau de hienes, en els quals també hi va intervenir l'home de Neandertal, és a dir, que potser en cert moment l'home de Neandertal va estar-hi, potser hi va viure un temps, però bueno, la majoria de fauna que s'ha trobat és bàsicament portada per hienes.
L'home de Neandertal vivia en coves?
Vivia no només en coves, sinó que també vivia a l'aire lliure. És a dir, segurament utilitzava les coves com a lloc de refugi. Mm-hmm. El que passa, doncs, que en aquest moment i tal com hem pogut constatar, doncs, a la cova del Gegant o d'un altre jaciment que estem excavant a Castelldefels, aquestes coves semblen que durant aquest temps estan bastant freqüentades, sobretot pels carnívors. Altres jaciments que estem excavant a la zona del Garraf, hem pogut constatar que els neandertals també viuen a l'aire lliure, que fan focs a l'aire lliure i que segurament, doncs, utilitzen algunes estructures molt primitives, tipus com unes cabanes, per viure-hi. És a dir, que utilitzen tot aquest espai i aprofiten els recursos naturals per poder-se col·locar en funció de la climatologia, també.
Més carnívors que altra cosa?
Això és un tema molt discutit.
És un tema molt discutit.
El tema de l'alimentació dels neandertals. D'aquesta mandíbula, de moment no s'han pogut fer restes sobre l'alimentació, però sí que d'altres estudis que s'han fet indiquen que sí, que potser probablement els neandertals consumien majoritàriament carn, però no hem d'oblidar tota una sèrie de recursos vegetals que hi són a la natura i que potser avui dia nosaltres, doncs, no els aprofitem, però que els neandertals de ben segur els aprofitaven.
És una pregunta anecdòtica, però d'aquest trosset de mandíbula se'n poden treure tantes coses des del punt de vista de la interpretació científica?
Bueno, hi ha diferents anàlisis a fer d'aquesta peça, no? Per exemple, el que nosaltres farem és una anàlisi d'ADN a partir de la mostra de carboni 14 que vam extreure. Uh-huh. D'aquesta mateixa mostra, una petita mostra, se'n va fer, doncs, l'ADN. Amb aquest ADN podem saber, doncs, constatar també, doncs, que era neandertal, i amb molts pocs grams, amb 0,2 grams.
Perquè en aquesta nota de premsa, quan es comenta que la manca de matèria orgànica ha impedit utilitzar el mètode del carboni 14, com ho expliquem, això?
Doncs bé, nosaltres com a éssers vius, el nostre organisme, al llarg de la nostra vida, acumula un element químic, que és el carboni 14. Llavors, en el moment que morim, aquest element, el carboni 14, es va desintegrant molt lentament.
D'acord.
I va desapareixent. Fins que arriba un moment, aquest moment és els 40.000 anys, que els nostres ossos ja no conserven carboni 14.
D'acord.
Llavors, a partir d'aquest moment, doncs, els ossos no es poden datar per aquest mètode. Llavors, fa impossible, doncs, els fòssils més antics, donar-los una cronologia més precisa.
O sigui que, de la mateixa manera que no es permet datar amb el mètode de carboni 14, el no permetre la datació també dona, en conseqüència, una altra datació, no? Que aquesta peça té una edat superior als 40.000 anys, com a mínim, si és que no es pot datar pel mètode de carboni 14.
Bueno, això s'ha de puntualitzar perquè...
El que faci falta.
La mandíbula no conserva matèria orgànica, però, per exemple, hi ha jaciments, per exemple, les mines de Gavà, les mines neolítiques,
sí.
També hi ha ossos que són molt més recents i no conserven matèria orgànica. És a dir, que també aquí una mica hi ha el factor del sediment. És a dir,
d'acord.
Que a vegades el sediment el que fa és que no es conservi la matèria orgànica.
És a dir, no hi ha cap regla escrita amb això. Les circumstàncies o el context en el qual es troba la peça també pot influir decisivament en la capacitat de poder-la datar o de poder fer un anàlisi determinat.
Sí, el que passa que nosaltres la mandíbula, per exemple, l'hem datat, doncs, pel conjunt de fauna que té. Nosaltres aquesta fauna, aquestes espècies, les estudiem i podem determinar, doncs, la cronologia en la que vivien. Per això hem posat aquesta forquilla de 40.000, 100.000 anys. No?
És una forquilla molt gran, o des del punt de vista dels especialistes no és tan gran com sembla? És a dir, per les persones que en som desconeixedores d'aquest món, pot semblar allò una forquilla molt, molt important de marge, però pels especialistes és una forquilla tan important aquesta.
Bé, la forquilla no, perquè simplement el que es constata és que aquesta mandíbula, doncs, és atribuïble a l'home de Neandertal. Això és lo important de la peça.
Més enllà de posar 10.000 anys amunt o 10.000 anys avall.
Pensem que en aquestes cronologies, doncs, el marge d'error són aproximadament d'uns 10.000 anys per altres mètodes de datacions que s'utilitzen. És a dir, que les forquilles són molt àmplies, però pensem que en prehistòria, doncs, els errors són d'aquest estil.
No, jo no sé, els arqueòlegs deuen ser els éssers humans que relativitzen més el pas del temps.
Bueno.
Quan parlem de 10.000 anys amunt o 10.000 anys avall i en portem 2.000 de l'actual era, esclar, tot plegat es fa. Quan comença aquest estudi dels primers pobladors del massís del Garraf, a partir de quina iniciativa i on us ha anat a portar abans d'arribar al coneixement del jaciment de Quissitges?
Bueno, nosaltres comencem, el projecte el comencem en realitat l'any 99, perquè, doncs, bueno, dins de del grup de gent que comencem a fer coses d'arqueologia, doncs se'ns planteja la possibilitat de fer una recerca a la zona del Garraf, ja que és una zona molt interessant per la gran quantitat de cavitats que hi ha i per també la gran quantitat d'intervencions que s'havien fet fins gairebé als nostres dies de forma aïllada i que s'han recuperat restes molt interessants.
Perquè n'éreu coneixedors d'anteriors intervencions, de si hi havia hagut, diguem-ho així, molt moviment per aquesta zona?
Bueno, sí, nosaltres durant gairebé 3 anys el que vam estar fent és una revisió dels materials d'excavacions antigues que hi han dipositats a diferents institucions, ja siguin museus, ja siguin arxius, ja siguin centres excursionistes de tota aquesta zona del Garraf, del Baix Llobregat i de part del Penedès. Llavors, a partir d'aquí ens vam fer una idea de la potencialitat que tenia la zona del Garraf com un dels punts més importants per entendre l'evolució sobretot de l'home del Paleolític a la zona de la costa central de Catalunya.
Perquè quan es planteja un estudi d'aquesta magnitud, hi ha un objectiu final, ha de demostrar alguna cosa, es comença i no se sap mai el que s'arribarà a trobar, hi ha un cert factor, per dir-ho així, de sorpresa dins el que és la investigació que ha de demostrar alguna cosa determinada.
El factor sorpresa hi és, llavors nosaltres una mica el nostre objectiu és constatar doncs, que al Garraf hi ha jaciments paleolítics, que és a dir que l'home del Paleolític va viure al Garraf i que era doncs, un medi en el qual doncs, hi podia viure, doncs, tenia els suficients recursos com per viure, no? Tenia doncs, els animals, tenia doncs, un clima, tenia uns llocs idonis doncs, per viure.
Aquest Garraf de l'estudi comença a Castelldefels i acaba més o menys a les Coves, en el terme municipal, o s'estira una mica més? Com ha anat això? Per on veu començar?
Bueno, és una mica més ampli.
És una mica més ampli.
Agafem des del curs baix del riu Llobregat, més o menys podrem dir des de Martorell fins a la zona de Sant Boi i Cornellà, i des d'aquí fins al Foix. I al nord...
Déu-n'hi-do.
I el nord quedaria limitat pel contacte entre el Garraf i la depressió del Penedès. És a dir, tot i que sembla una zona molt àmplia,
sembla
tampoc ho és tant, perquè la distància que pot separar els jaciments doncs, no supera els 30 quilòmetres. Per nosaltres aquesta pot ser una distància molt gran, però hem de pensar doncs, que l'home de Neandertal eren grups de caràcter nòmada que tenien una gran mobilitat i, per tant, la distància, per exemple, de 30 quilòmetres doncs, és molt curta per aquests grups.
D'acord. Suposo que el fet que tinguessin una gran mobilitat també dificulta, no sé si dir, la tasca de poder resseguir aquest pas dels neandertals.
Sí, perquè tenim, doncs, per exemple, jaciments on, per exemple, el jaciment que estem excavant ara a Vegas és un campament a l'aire lliure. Clar, sabem que és un moment molt determinat, no? Però llavors el que et preguntes és, bueno, i després d'aquí,
on van anar?
O és que aquí van venir un temps i viuen en un altre lloc? Clar, són unes preguntes que ens anem fent, no? A més, per exemple, doncs, en aquest jaciment hem trobat molta varietat de pedres, és a dir, que la indústria lítica està feta sobre molts materials diferents. Hi ha sílex, hi ha granit, hi ha metamòrfiques... Clar, algunes d'aquestes pedres, per exemple, són portades pel Llobregat, però n'hi ha altres que no estan portades pel Llobregat. Llavors, una mica doncs, et planteja, bueno, i aquesta pedra d'on
van
venir? No? Llavors, si ve d'aquell lloc, vol dir que van anar allà a buscar-ho o...
Perquè es pot resseguir una mena de trajectòria a partir del vostre estudi?
Home, de moment és complicat encara.
És complicat encara.
Sí, perquè ens falten doncs, moltes més dades per poder-ho contrastar, no? Nosaltres ara estem treballant en el jaciment de Vegas, que sabem que allà hi van viure. Tenim el jaciment de Castelldefels, que allà, doncs, com el gegant, hi van passar. Va ser una mica així espontani, no? I passatger. Clar, hem de buscar més jaciments on trobem doncs, un hàbitat més constant.
Perquè quan ens referim a un lloc de pas, aquest pas es pot delimitar en el temps? No sé, 5 anys, 10, 15, 20, jo què sé. O són també dades...
És molt complicat, perquè, per exemple, t'explicaré el cas de la cova del rinoceront. Al primer nivell, la majoria d'animals que hem trobat són cérvols, cabres, daines i linx. I tots aquests animals estan menjats d'una mateixa manera, i no menjats pels humans, sinó menjats per carnívors. Llavors, tots aquests ossos no n'hi ha cap que tingui una marca de tall. I nosaltres hem trobat 4 peces d'indústria lítica en aquest primer nivell. Llavors, clar, no sabem exactament qui va fer l'home allà dins. Sabem que, bueno, doncs podria ser 2 dies, un dia, podria ser que passés per allà, baixés, mirés la cova i dius, bueno, doncs aquí no hi ha res, me'n vaig. Clar, no sabem exactament.
En la mesura que un investiga, només fa que treure més preguntes
sí,
sense respostes.
Em sembla que no? Sí. Té més preguntes que respostes.
Que respostes. Com arribeu a la cova del gegant?
Bueno, a la cova del gegant doncs, sabíem que s'havien fet intervencions arqueològiques i llavors doncs, nosaltres doncs, una mica vam resseguir els, i estudiar els materials que s'havien tret de les diferents excavacions que estan repartits per diferents museus
de...
Ni a Barcelona, ni a Sabadell, ni a Vilanova, ni a Sitges, ni a l'Arqueològic. És a dir, que vam intentar resseguir, com es van fer diverses intervencions, vam anar resseguint cada intervenció una mica, doncs, quins materials...
I és ben cert allò que ens deien, que tenim el patrimoni ben repartit. Doncs, sí. Certament és així, eh? O sigui, que hi ha restes de la Cova del Gegant repartides en cadascuna d'aquestes institucions, i a Sitges també n'hi havia uns, d'acord?
Sí, hi ha diferents col·leccions d'aquesta mateixa cova, no?
Arribàveu d'alguna manera a la cova pensant, home, poca cosa ja hi trobarem, si és que hi ha tanta cosa repartida o no?
Bueno, a la cova, clar, vam anar a veure si quedava alguns sediments, alguns ossos, llavors vam baixar, el que passa que, bueno, el mar sí que afecta el que és la sala principal. Ara bé, el que són les galeries, que n'hi han tres, sí que es conserven zones on encara s'hi veu terra amb restes d'ossos, és a dir, que encara es pot fer una intervenció per poder recuperar doncs, aquests ossos.
D'acord.
Inclús intentar aplicar un altre mètode de datació per veure doncs, la cronologia d'aquests animals.
Mm-hmm. Veu anar a la cova abans d'anar a l'arxiu?
Doncs, bueno, la cova la coneixíem, però l'havíem estat mirant de manera més superficial, no? A partir d'això, doncs, ja ens hem centrat una mica més i ara estem pendents, doncs, de poder-hi fer una intervenció arqueològica. No només a la cova dels gegants, sinó a la zona de la punta de les coves hi ha diverses cavitats, com, per exemple, la cova verda o la cova llarga, on també seria doncs, molt interessant poder-hi fer una excavació arqueològica.
Perquè no és descabellat plantejar que es podria trobar alguna peça interessant en aquests indrets, també?
Bé, concretament la cova del gegant és un jaciment molt interessant i molt ric en restes paleontològiques de fauna d'aquesta època, entre els 40 i els 80.000 anys.
O sigui, continua sent encara, és a dir, en el sentit que pot haver-hi més intervencions en aquesta cova que de les quals s'entregui un patrimoni interessant, s'entreguin peces interessants.
Segurament que sí.
Segurament que sí.
El que passa que la major part del jaciment doncs, ha estat excavat. El que passa que queden una sèrie de conductes molt residuals del jaciment on nosaltres creiem que encara poden quedar restes.
Uh-huh. Es comentava en la informació de TV3 que és una propietat privada, aquella zona.
Sí, nosaltres vam estar intentant doncs, aconseguir el permís del propietari perquè per poder realitzar una intervenció arqueològica necessites la seva autorització. I...
És a dir, baixar si pot baixar i anar-la a veure es pot anar a veure, per dir-ho d'alguna manera, però sí. Intervenir-hi d'alguna forma precisa del permís.
Del permís, i bueno, estem pendents doncs, d'aquesta autorització per poder-hi excavar. Uh-huh.
Quan es van obrir aquella caixa a l'arxiu i quan en Xavier Miret va obrir la caixa, què va passar?
Bueno, nosaltres portàvem un temps mirant ossos, és a dir, sí. Que no l'havíem vist encara a la mandíbula, perquè hi ha diverses caixes, no?
D'acord.
Llavors nosaltres anàvem obrint, primer vam fer una mirada general a tot, i llavors vam començar a caixa 1 i vam anar classificant els ossos. Llavors recordo que era una caixa més plana, de color verd, llavors la vam...
Perquè, Montse, ve un moment que quan un veu tants ossos, esclar... Tot això ho veiem des de fora i suposo que cada os té un interès fonamental, però dic, no sé si un arriba a una certa rutina d'anar mirant peces arqueològiques en algun moment donat.
No, bueno, a nosaltres ens agrada i sobretot és el fet de dir, bueno, i això de quin animal és, no? I quin os és.
Vull
dir, cada os té la seva història, no? I, per exemple, doncs, havien classificat el que era doncs, un petit crani de cèrvol amb les banyes, també hi havia diferents banyes, moltes restes de cavall, fins i tot hi ha pelvis senceres de cavall, perquè imagines les dimensions que pot tenir la col·lecció. I llavors, doncs, en una de les caixes petites, que hi havia dents d'altres animals, doncs, hi havia en una caixa petita hi havia un tros de la mandíbula, i molt a prop també hi havia un altre tros, que són els dos trossos més grossos.
D'acord.
I després doncs, vam tornar a revisar tota la col·lecció per veure si trobàvem alguna altra peça que encaixés amb la mandíbula i vam trobar una tercera molt més petita, que també doncs, vam veure que enganxaven totes tres.
O sigui que de fet hi ha tres peces d'una mandíbula humana.
Sí.
La peça que més s'ha vist és solidària tot ell, és una de les tres, per tant, la que hem pogut veure més en fotografia, o com ha anat això?
Aquestes ja són, o sigui, un cop reconstruïda, les tres peces. És a dir, totes tres enganxaven.
Entesos. Sí. És a dir, el que vèiem era aquesta part de la... O que a veure, ho trobava, sí, aquesta part de la mandíbula dividida en tres trossos.
Exacte.
Per dir-ho així, jo, que hem vist nosaltres en fotografies, en les imatges, és la mandíbula ja unida. A l'altre costat del fil telefònic saludem a l'home que va obrir la caixa davant d'en Joan Dauri, la Montse Sanz. Saludem a Xavier Miret. Xavier, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
A mi m'agradaria, per començar, que en Xavier Miret ens pogués dir, perquè nosaltres li comentàvem amb ell, bé, que hem llegit dels diaris aquesta denominació de la mandíbula. En Xavier Miret creu que hi ha una, diguem-ne, la denominació més correcta d'aquesta peça, quina seria, Xavier?
Mira, hi haurà altres aspectes que crec que són molt importants parlar, no?
Vinga.
Però tu has tret aquest tema.
Comencem per aquí.
De fet, el nom que crec que és més adequat pel jaciment, i amb el temps es demostrarà, és el de les coves de Sitges. Vejam, primer, perquè el topònim les coves, és el tradicional. Llavors, les coves de Sitges, amb el de Sitges afegit, uh-huh, és un nom que ja apareix documentat. O sigui, les coves és un nom comú, a molts llocs n'hi han. Però recordeu que hi ha amb les set contalles dels temps vells, hi ha llegendes de les coves de Sitges. És a dir, a Barcelona, a tot arreu de fora, ja era conegut el lloc amb aquest nom.
Uh-huh.
Llavors, el jaciment, aquestes peces, vaja, han aparegut concretament a la cova del Gegant, però aquest és un nom modern, sense tradició. I, per altra banda, a més, de jaciment paleontològic, i això s'anirà veient amb el temps, no és només el que s'ha trobat a la cova del Gegant, sinó a les altres coves. Tot forma un conjunt, tot és un. Les peces que apareixeran a les altres coves, o que s'anirà identificant,
uh-huh,
apareixeran o no restes humanes. Això és una altra història, que això és una cosa, un fet joiós i atzarós i molt dificultós. Pensem que estem parlant que en tot Catalunya només hi ha 3-4 troballes de restes òssies de Neandertal. És a dir, això serà difícil, però és el conjunt de les coves de Sitges amb aquest nom que sí que hi aniran apareixent coses.
Per tant,
llavors, uh-huh, et diré que bueno, la premsa ha parlat de cova de Garraf, però és un nom molt genèric i
sí,
que no li pertoca, i fins i tot el de la cova del Gegant és un nom modern. El que crec que s'haurà d'anar imposant per tradició i perquè li correspon, perquè ja dic que és un jaciment de conjunt de les coves de Sitges.
Uh-huh. Per tant, i més que res, per començar, per deixar les coses ben clares, ho podem deixar com la mandíbula de les coves de Sitges?
Jo, ells ja ho saben,
suposo que ja.
Ells insistit molt en el tema, però no gratuïtament.
Uh-huh.
És a dir, el topònim i la gent de Sitges... Home, esclar, la gent de Sitges diem les coves,
sí,
però tothom en parla, hi ha llibres de contes, de llegendes, de textos, i que diuen les coves de Sitges.
Entesos. Uh-huh. Segons comenta aquesta nota de premsa de la Fundació La Caixa, mossèn Santiago Casanova va lliurar aquesta col·lecció l'any 1998 a l'arxiu.
Ah, exacte. Uh-huh. Llavors, jo el que volia comentar,
sí,
és que s'hagi trobat aquesta peça, que s'hagi identificat aquesta peça arqueològica a Sitges, tan important, que pensa que realment és molt important. Situarà Sitges en els llibres d'història de la paleontologia a Catalunya i amb els atles de geografia històrica. Vull dir, hi haurà un punt que dirà les coves de Sitges, punt, o Sitges.
Uh-huh.
Vull dir que és important per Sitges, no solament per la pròpia història, sinó el paper a la presència a la història de Catalunya, no? Però, el que et volia dir és que s'hagi trobat no és pas una casualitat, vull dir, perquè ha sortit aquesta paraula, no. Les casualitats, a vegades n'hi ha, però no. Les coses són sempre fruit d'un treball, no? Llavors, aquí, per començar, hem de dir que hi va haver, doncs, la gent que, els joves d'amunt, que van trobar les peces, que li van dir mossèn Santiago... Mossèn Santiago, que ja era una persona, evidentment, versada en aquests temes i interessada, que va recollir les peces i que les va estudiar i les va guardar durant forces anys. I llavors hi va haver un moment donat que ell va voler garantir la conservació, i com que hi havia un tracte cordial entre l'arxiu i ell per moltes raons, ell, a més de donar documentació, doncs va donar tot aquest material paleontològic i arqueològic. I vull remarcar-ho,
sí,
sempre per part de l'arxiu hi ha hagut un interès per l'arqueologia, si us en recordeu, l'any 89 ja vaig promoure l'excavació d'una part de lo que són dependències de l'arxiu, perquè és una oportunitat única en el seu moment, i estic parlant del 89, i llavors ja es van localitzar algunes de les primeres sitges que són les que donen nom a la vila. Llavors vull dir que si es va acceptar aquesta donació va ser per dues coses. Hi havia una part que era papers, impresos, fotografies, però no es va rebutjar de cap de les maneres aquest material. Per què? Primera, perquè tenia un interès. Després, perquè eren les úniques restes paleontològiques d'aquest tipus que anaven a parar realment al final a Sitges. Perquè si no és allò que diem, a tot arreu n'hi hauria menys a Sitges. Si algun dia es volia fer un museu, amb què es faria si no es van recollir peces abans?
Uh-huh. Una qüestió, Xavier. Sí, ja. Mossèn Casanova era també conscient en aquell moment en què cedia aquestes peces que era un patrimoni per estudiar encara, que podia ser molt important el seu estudi en el futur?
Vaja, home, mossèn Santiago, si l'havia recollit era perquè li trobava interès. Naturalment, clar, que si és una persona de tota la vida, ell va estudiar al seminari, va aprendre del senyor Bataller, que era el seu professor de paleontologia, i ell tota la seva vida, mossèn Santiago Casanova és una persona molt modesta, no fa soroll, a més ha estat a molts llocs, a Tallar, a Castellet, per allà al Forcall, ell no fa soroll, però hauríeu de veure la feina que ha fet amb el temps. Ell ha descobert espècimes i gèneres de fòssils. I és una persona, doncs mira, que ha treballat molt, però que ha sigut molt reservada. Però vull dir que sàpigues que ell ja sabia el valor. Què passa? Ell, aquesta peça concreta, aquesta mandíbula, no l'havia pogut identificar. Per què? Perquè, escolta, els mitjans que hi ha avui dia no eren els que hi havia als anys 40 i 50, a part que ell n'ha fet molta de feina, no només mirar aquests ossos. I a part que, si us hi fixeu en el que han dit en Joan Daura i la Montserrat Sanz, aquesta mandíbula que ara es veu, és una part de mandíbula bastant considerable, estava partida en tres trossos. Sí. Mm-hmm. I vull dir, no era una cosa tan clara, tan a primera vista. T'hi havies de dedicar força. Ell havia vist que era una mandíbula humana, però d'aquí no havia tingut mitjans per anar més enllà. Penseu, i deixa'm dir un parell de coses, que hi ha una altra feina. O sigui, per una banda, jo vaig pensar que això és important, doncs, conservar-ho, i per això tot aquest material va parar l'arxiu. Llavors pensa que de seguida es va tramitar la donació a efectes administratius i que l'any 99 ja se'n va fer una difusió mínima, vull dir, seleccionant una sèrie de materials que van estar exposats a les vitrines de l'arxiu. És a dir, que des de l'arxiu, mossèn Santiago Casanova va fer la feina de recollir-ho. L'arxiu l'ha d'acceptar la donació i difondre-la amb aquesta exposició que fins i tot va sortir a les pàgines de l'Eco. I si no, qui tingui a casa seva, que busqui el 19 de juny del 99, pàgina 7, i veurà fins i tot una fotografia de peces exposades. No pas aquesta mandíbula, perquè aquesta mandíbula ve la tercera part. Hi ha hagut unes altres persones que també hi han treballat, que són en Joan Daura i la Montserrat Sanz, que són els que aquí tens. Perquè, clar, jo podia, mossèn Santiago podia recollir les peces, i ho va fer. Vam venir per aquí l'arxiu, magnífic, es van donar a conèixer, magnífic, però després ve l'altra part, t'ha de venir l'investigador. I, bueno, tu, fins i tot fent la cosa de donar-la difusió a través de l'exposició, va caldre esperar a que vingués un arqueòleg. I es va fer l'altra feina, que era que així que van venir dos arqueòlegs a dir-los, escolteu, mira, no solament hi ha llibres, hi ha això. I ells, a partir de llavors, s'hi van abocar, s'hi han dedicat molt de temps. Pensa que des de l'any 2002, ells no ho han dit, però des de l'any 2002 fins ara, doncs han estat treballant-hi. Per què? Perquè el procés és molt llarg, s'ha d'anar molt a la guaita. Perquè no es pot dir de seguida, una mandíbula de tal. No, hi ha un procés científic, això que us ho acabin d'explicar ells, no? Però les coses no es poden fer a la babalà, no? I, de fet, si s'ha triat aquest moment, i a vegades potser dius amb una mica de precipitació, entre tant esperar, després amb precipitació, és perquè calia, doncs, que la cosa fos acceptada per una revista reconeguda internacionalment amb la publicació de l'article, no? I per això les coses han anat així d'aquesta manera, no? Per dir-ho alguna...
Una darrera qüestió, Xavier, perquè en més d'una ocasió també n'hem parlat amb Xavier Miret, esclar, quan es recull, i hem parlat també de les troballes arqueològiques a Sitges i de la importància, que n'han tingut moltes d'elles, però quan a Sitges s'ha trobat aquesta peça que, bé, els especialistes coincideixen en definir com una peça fonamental, en el món de la paleontologia, aquesta peça on pot anar a parar?
Mira, aquesta peça va ser donada a l'Arxiu Històric de Sitges, però que és... L'Arxiu Històric de Sitges és un servei cultural de l'Ajuntament de Sitges. Uh-huh. La propietat és l'Ajuntament de Sitges. Llavors, l'Ajuntament de Sitges... l'alcalde en va tenir coneixement, perquè les coses han d'anar al seu ritme i ells ho saben, els arqueòlegs, i no es poden fer les coses a la babalà, mai de la vida, perquè sí que evidentment ja fa temps que se sabien les coses, però escolta, a Andalusia, i ells ho saben, ells ho sabran, jo no me'n recordo ara el nom, Andalusia van córrer a precipitar-se a fer l'anunci d'una troballa paleontològica i a hores d'ara estan discutint que si és humà o és un crani de roba. Així de clar, eh? Vull dir, les coses s'han de fer amb una meticulositat i una tranquil·litat però molt gran. Llavors, aquí s'ha anat amb peus de plom i jo penso que al final ho han fet molt bé i que la cosa queda certificada i rubricada, no? Però vull dir, l'alcalde va tenir coneixement el dijous, ara l'Ajuntament haurà de rebre doncs, el que és l'estudi a fons global de tot el conjunt, l'inventari, la valoració pedagògica històrica, i llavors l'Ajuntament prendrà la decisió que cregui oportuna.
Em refereixo, si pot.
Hi ha alcaldes, no?
Em refereixo, si pot ser una peça que tingui molts pretendents o no.
Pretendents? Ah, no vius molts, però és de l'Ajuntament de Sitges.
Entesos.
Llavors vull dir-te, jo penso que, clar, vull dir, pretendents en pot tenir molts, bueno, doncs que li vagin amb l'alcalde i que li... Caram, que li ofereixin... Que li facin propostes. I llavors... el millor per Sitges, no? Bueno, això ell dictaminarà, però vull dir, nòvios, clar, com més en sortim millor, més a triar, no sé com vols que t'ho digui, però bueno, Sitges, aviam, quan dius nòvios, jo no sé, hi ha ofertes que poden ser una empresa o una institució que digui, mira, jo us demano la peça a exposar-la un temps a canvi de punts suspensius. O jo us finanço l'exposició que es pugui fer d'aquesta peça amb tot el context doncs de ciències naturals, medi ambient, que això ja se n'ha començat a parlar, ja ho saben en Joan Daura i la Montserrat Sanz, o es pot plantejar doncs, fer una sala d'arqueologia, es poden fer... Opcions hi ha moltes. Moltes, l'Ajuntament pot actuar de motu propio o pot, en fi, pot arribar a molts acords i com més propostes hi hagi, millor, més a triar i segur que se treu una cosa més positiva, està clar.
11 minuts i seran les 12, aquestes són algunes de les reflexions d'en Xavier Miret, l'arxiver de Sitges, i ja ho saben, a dins aquella caixa, sembla mentida el que pot haver dins d'una caixa, Xavier?
Bé, no, és que no sé, ho remarques molt, això, esclar, amb els arxius les coses estan en caixes.
Mm-hmm. Bé. Sí, però suposo que dins de totes les caixes de l'arxiu no hi havia una peça, diguem-ne, ni que fos datada d'aquesta manera, ni que fos motiu d'una roda de premsa a Cosmocaixa, l'obra social,
bueno,
de la Caixa de Barcelona, etcètera, oi?
Mira, els documents tots són interessants, no? Però ja ho sabem, hi ha peces que són úniques, o peces que tenen més transcendència que d'altres.
Mm, això em refereixo.
Que a altres nivells. Jo comprenc que una font documental que il·lustra sobre un aspecte potser de l'edat moderna però que requereix a més tots uns estudis estadístics o mirar-se doncs, no un document sinó mil pot ser no tan espectacular però en canvi doncs, d'interès en té molt, però bueno, és que aquest cas és que és un cas és que realment s'ho mereix, és que és molt excepcional i vull dir, ja dic de nivell de tot Catalunya i jo comprenc que els mitjans de comunicació se facin ressò, però amb el temps i una canya hi ha d'haver, sobretot si parlant clar, si es disposa dels mitjans i materials adequats, doncs jo penso que hi podrà anar havent notícies importants per Sitges i per Sitges amb el context de Catalunya.
Xavier Miret, gràcies. Continuem parlant amb en Joan Daura i amb la Montse Sanz.
Adéu.
Gràcies, adeu-siau, bon dia. Bé, i ells també han estat i seran protagonistes d'aquesta roda de premsa. Jo no sé si tampoc en la vida d'un estudiós de l'arqueologia pensa, bé, escolta'm, ara davant de les càmeres i de la televisió ve d'explicar aquesta peça i què tal i què qual. No deu passar massa sovint, això tampoc no.
No, doncs això no passa massa sovint. De fet, bueno, és una oportunitat que tenim per poder explicar una mica el que fem, no? Mm-hmm. Perquè una mica doncs, el problema dels científics és que a vegades estem sempre molt ficats en el nostre món, no? I és important doncs, que la gent de Sitges o del poble on s'escavi doncs, conegui doncs, que molt a prop d'on viu doncs, hi ha restes importants.
Suposo que perquè, com deia en Xavier, la discreció és una de les virtuts dels científics, no? no caure en aquell parany de dir, diríem, però hem d'estar ben segurs del que del dir per després no caure en l'error o haver de fer marxa enrere, no? Suposo que això també
sí, pesa. Nosaltres hem esperat gairebé 4 anys a tenir aquest estudi llestit.
Era el 2002 quan comentava en Xavi Miret que vareu trobar...
Que era el 2001.
El 2001.
Sí. El 2001 vam començar a mirar la fauna.
Veu començar a mirar la fauna.
La mandíbula va sortir, potser sí que era el 2002.
Dos. Mm-hmm. Però és a dir, hem passat, si fa o no fa, 4 anys, gairebé des d'aleshores.
Sí.
I en aquests 4 anys, què s'ha fet?
Doncs bé, primer de tot el que hem fet és estudiar en profunditat la col·lecció de fauna per poder determinar el context arqueològic en el qual més o menys va poder ser extreta la resta. Però a més, doncs, a la mandíbula s'han fet moltes proves, no? Una, la que comentàvem abans, de carboni 14, però també s'ha fet una radiografia, també s'ha fet un tac, la peça doncs, s'ha restaurat.
Un tac?
Un tac,
sí. Fins i tot amb una mandíbula, sí, esclar. Quan ens comentàvem Xavier Miret, en època de mossèn Casanova, evidentment això no es podia fer, però una radiografia, un tac...
Després la peça s'ha restaurat.
Uh-huh.
I després la part més de validació científica, aquesta revista passa per un consell d'assessors que doncs, verifica si l'estudi és correcte o no és correcte.
Perquè el que no hem comentat encara, aquesta nota de premsa ho diu i tots els mitjans de comunicació, que aquest estudi, els detalls d'aquesta troballa es publicaran amb el Diari de l'Evolució Humana, que és una publicació anglesa, que suposo que deu ser una de les referències en aquest aspecte.
Sí, és la principal revista.
La principal revista. Perquè es pugui publicar un article en una revista que és una referència, suposo que aquí hi ha d'haver, com deies, diferents sedassos que s'han de passar, no?
Doncs sí, l'article és això, passa per un consell d'assessors, que són assessors anònims, i acostumen a ser doncs, els principals paleontòlegs que en aquell moment són reconeguts arreu del món i que revisen el text i l'estudi. Llavors, després de passar els filtres corresponents, doncs l'article s'accepta i finalment es publica.
D'acord.
Però això doncs, pot portar un període de, com a mínim, un any i mig.
D'acord. Que anava a dir, nosaltres també tenim aquella sensació d'una setmana per altra, no?
Sí.
No. Un any i mig, ben bé,
sí.
Perquè, diguem-ne, tot aquest treball tingui, diguem-ne, la seva difusió entre el món dels especialistes a través d'una revista com aquesta. Perquè el vostre treball no ha acabat. Això és un episodi més o com cal considerar-ho?
Doncs sí, la veritat és que el nostre treball no ha fet més que començar.
No ha fet més que començar, no?
Sí, amb el que deia ara el Xavier Miret, doncs esperem que arran de la troballa aquesta peça es pugui doncs, organitzar alguna exposició perquè tots els ciutadans de Sitges la puguin veure, que creiem que la tasca que va fer mossèn Santiago Casanovas, també la tasca que ha fet el Xavier Miret i ja potser menys mesura la nostra, doncs tots volem que aquesta peça s'acabi exposada perquè al cap i a la fi és un patrimoni que té que repercutir sobre els ciutadans de Sitges.
Perquè aquesta història que comença l'any 99 amb l'inici d'aquest projecte de recerca, un projecte de recerca té data límit o quan passa un esdeveniment d'aquest tipus, no ho sé. Hi ha un final en un projecte de recerca, suposo que sí, en algun moment donat, o es deixa la porta oberta al que vagi venint?
Jo crec que no té final.
No té final.
Al contrari, jo crec que planteja moltes més preguntes, no? Però un final no, perquè clar, hi ha tants jaciments per poder treballar, per investigar, sempre hi ha materials, és a dir que és un procés molt llarg.
I pensem que, per exemple, la recerca arqueològica prehistòrica és molt lenta. Nosaltres, els jaciments que estem excavant, baixem un volum d'un centímetre al dia.
Un centímetre al dia.
Per tant, l'excavació d'un jaciment arqueològic no és qüestió de dies ni de setmanes, sinó és qüestió de molt temps.
I els resultats, òbviament, qüestió de més temps encara, com ho demostren aquests, no?
Sí.
És a dir, tot s'ha de, diguem-ne, prendre amb paciència i una vegada més relativitzar el pas del temps aquí.
Clar, a més, pensa que quan excavem qualsevol os o qualsevol peça es dibuixa se li prenen les mesures, es pren la profunditat, després doncs, les pedres inclús es dibuixen, les que són més grans de 10 centímetres, per posar un mínim.
És a dir, es dibuixa tot.
Sí, nosaltres fem el que són plantes és a dir, i en seccions, també fem per profunditats. Després també s'analitzen el que són els sediments, on estan els ossos, després aquests ossos o materials els tractem, els hi posem un número a cada os o cada peça d'inventari, i després s'estudien, és a dir, que tu pots estar 2 mesos excavant, però darrere tens un treball de laboratori que potser és el doble del que has estat al camp. No?
Mm-hmm. Vols dir que ara estem parlant d'això, però potser això no hagués sortit, i és clar, la feina la continuaríeu fent igualment, i tota aquesta feinada que heu fet fins avui continuaria també a la recerca d'allò que un busca en un treball d'investigació, no? Hagi sortit una peça d'aquesta categoria o no hagués sortit. Nosaltres la recerca haguéssim... no pot parar mai, no?
Exacte, nosaltres igualment continuaríem excavant.
Parlem ara d'aquesta peça, vam parlar de Tapuerca en el seu dia, i en Xavier Miret deia, bé, si hi ha mitjans, tot és possible. Això dels mitjans com està? És a dir, quan un s'hi posa en un treball de recerca d'aquest tipus, jo no sé si és una cosa més vocacional gairebé, o arriba un moment en què un dia ha de posar molta vocació per seguir endavant, o com està això?
Home, s'hi ha de posar molta vocació, això sí, perquè els mitjans doncs no són els que tothom ens agradaria, perquè pensa doncs, que això, cada analítica doncs, costa molts diners. Per exemple, la datació mateixa del carboni 14 costa 100.000 pessetes. És a dir, que clar, nosaltres com a excavació...
Això tampoc ho sabíem, eh? 100.000 pessetes pot costar una prova del carboni 14.
Per exemple, llavors, clar, si tu vols fer datacions, diverses datacions, perquè clar, una datació...
No cal ni dir.
No en tens prou, no? En vols fer unes quantes, clar. Sempre et falten recursos en aquest sentit, no?
Era Montserrat Sanz i Joan Daura, un mes de maig del 2005... Els dos investigadors, en companyia del director de l'arxiu, en Xavier Miret, ens comentaven la exposició pública d'aquesta troballa, de la mandíbula de Neandertal, d'aquesta mandíbula de Sitges que havia recollit mossèn Santiago Casanova als anys 50, que havia deixat a l'arxiu, que havia donat a l'arxiu per així preservar-la, i que l'any 2002, o sigui, fa 10 anys exactament, en Xavier Miret va descobrir davant aquests dos investigadors, Joan Daura i Montserrat Sanz. Com han pogut escoltar, aleshores, l'any 2005, en aquella conversa no es podia datar exactament encara, no se sabia què passaria, però han seqüenciat per primer cop part de l'ADN d'aquesta mandíbula i s'ha descobert que el fòssil té 52.300 anys d'antiguitat. Hem volgut recuperar avui aquella conversa tan interessant i il·lustrativa de fa uns quants anys enrere. Demà hi tornem, que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.